Ens acompanya l'historiador Víctor Cucurull, que aquest dimecres ha protagonitzat la xerrada col·loqui L'altra història de Catalunya, conèixer el passat per il·luminar el futur, organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana a la Casa de Cultura. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és aquesta altra història de Catalunya que explica l'Institut Nova Història?
Bé, és la nostra història. El que passa és que és vista des d'un altre punt de vista, per això en diem l'altra història de Catalunya. Normalment estem acostumats que de grat o per força ens coneguem alguns fets que són molt importants, no només en la nostra història catalana, sinó en la història universal, des d'un punt de vista que no és el nostre, sinó que és el punt de vista de l'estat espanyol, una cultura dominant, importantíssima, molt gran i molt ampla, que és la cultura castellana, però que no és la nostra. Aleshores, nosaltres el que hem fet, com a Institut Nova Història, és començar a investigar i a d'alguna manera a divulgar tots aquells fets de la història de Catalunya que tenen aquesta, altra manera de ser entesos i de ser coneguts, no? Que és a partir de lo que és el nostre poble, la nostra realitat nacional.
I quines dificultats us trobeu per lluitar contra aquesta historiografia, doncs podem dir oficial, i sobretot que és la que està implantada a les universitats ara mateix?
Doncs n'hi ha moltes de dificultats, entre altres coses perquè la versió oficial, com dèieu vos, és una versió que no ve de fa 4 dies, sinó que porten 450 anys ben bé fabricant aquesta versió diferent, no? La d'ells, des de la perspectiva d'un estat castellà que es funda en el segle XVI i que comença a exercir amb unes perspectives i amb unes pretensions molt importants, perquè clar, aquest estat castellà a ningú se li amaga que és hereu o esdevé hereu d'una nació que a finals del segle XV, com ja pràcticament molta gent ja sap en aquests moments, acabava de protagonitzar un dels fets més importants de la història, universal, que era justament la descoberta, conquesta i colonització del Nou Món. Evidentment, aquesta nació era la nació catalana. Aquest fet, el nou estat, que s'anirà configurant al llarg del segle XVI, perquè és una història llarga aquesta, però podríem dir que començaria a l'any 1559. En aquell moment es comença a crear la base per fer aquest nou estat castellà i es comença a fer una apropiació de lo que havia sigut la història de la nació catalana per convertir-la en la història d'Espanya, o sigui, la història de hi ha coses molt curioses, no? El Rex Hispaniarum es converteix en Rex Hispaniorum. Això pot semblar una tonteria d'historiador, però és molt important perquè clar, una cosa és ser el rei de les Espanyes, que eren uns quants regnes, i l'altra cosa molt diferent és ser el rei dels espanyols, Hispaniarum, Hispaniorum, que la diferència és aquesta. Llavors dius, clar, dius, a mesura que es va sofisticant una visió molt centrada en el que seria aquest nou estat, es va perdent pel camí tota una visió dels fets que havien succeït i de qui els havia realment protagonitzat, no? Per tant, aquí hi ha un conflicte molt fort que en aquest moment encara evidentment està en plena vigència, és a dir, hi ha molts historiadors que segueixen les versions oficials, hi ha molts historiadors també que no es conformen amb el que ens arriba a través dels manuals i a través dels treballs d'altres historiadors oficialistes i que ha començat a gratar, i clar, gratant vas trobant una història totalment diferent.
En què us baseu per fer front a aquesta història oficial des de l'Institut Nova Història?
Llegim molt, ens fem uns tips de llegir horrorosos, perquè clar, no et pots fiar de cap font que no la puguis contrastar, i fins i tot no et pots fiar de cap document, perquè la majoria de documents, els que es fan servir com a fonament de la historiografia oficial, són documents manipulats.
I com detecteu aquestes manipulacions?
Però a vegades són detalls, Però, per exemple, hi ha un document que diu, signat pel notario mayor del Consejo de Castilla, conforme aquest documento, és exactament còpia de l'original, bla, 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 no? Llavors comences a llegir i el document diu: en la muy noble i marítima ciutat de Sevilla, bla 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 bla. Dius, clar, dius, home, noble sí, però marítima, Sevilla, que allí devia haver un tsunami de mil dimonis perquè fos marítima justament en el moment que s'escriu aquest document, perquè Sevilla no és marítima, està a 100 i escaig quilòmetres del mar, per tant no a l'hogar, que dirien ells, no? Amb indicis així ens vas descobrint que allà on diu Sevilla, doncs, hi havia dit Barcelona, que allà on diu Salamanca moltes vegades, doncs, també és Barcelona, que allà on diu Alcalá de Henares moltes vegades és Alacant, que allà on diu Valladolid és València, normalment, etc. És a dir, vas descobrint indicis de que hi ha hagut manipulacions gravíssimes de documents i que aleshores pots anar contrastant, perquè, clar, ara tenim un gran aliat que no teníem, diguem-ne, en els anys, diguem, precedents, no? Que el gran aliat és Internet. Internet et permet accedir a moltíssima documentació que no, clar, no tothom pot, és a dir, gairebé ningú pot agafar-se, doncs, un any de la seva vida amb diners suficients per anar-se'n a investigar, doncs, els arxius que hi ha a Washington o al Canadà o a París o a Londres o a Roma o allà on sigui, per poder cotejar i per poder cercar realment les fonts genuïnes. Avui dia tenim una facilitat, tenim un aliat molt poderós, que és Internet. En aquest moment hi ha molts fons de bibliogràfics i documentals i arxius, etc, etc, que estan digitalitzats i per tant tu pots accedir a veure molts documents originals que fins ara no hi tenies cap mena d'accés. Quan trobes un document important, sempre et queda el recurs com a mínim de dir: escolta'm, a mi m'interessa que m'enviï una còpia, diguem-ne, d'alta resolució i tal, perquè, doncs, si és un mapa, doncs s'ha de mirar molt prim què és el que hi diu i quins noms s'utilitzen, etc. I aleshores pots anar establint o restablint, podríem dir-ne, la veritat a base d'això.
L'Institut Nova Història defensa la catalanitat de Colom, de Cervantes, que serien sirvent. Per què aquesta apropiació o aquesta distorsió de la realitat per part de, doncs, del Regne de Castella?
Jo crec que hi ha fets històrics darrere d'aquesta realitat, d'aquesta mena de genocidi, diguem-ne, programat contra el que és la nació, la llengua i la cultura catalanes, que responen a necessitats imperioses, per no dir imperials, diguem-ne, de la corona de Castella, per poder posseir de forma absoluta i governar i dominar tot aquell vastíssim imperi que nosaltres podríem batejar, i no ens equivocaríem de gaire, com a imperi català, perquè qui el va formar, qui el va forjar, qui el va concebre, qui el va organitzar, d'entrada vam ser precisament els catalans, catalans, valencians, balears, juntament amb la gent dels regnes de Nàpols i les dues Sicílies que es deia, aragonesos, evidentment, naturalment, i, bueno, i tot el que era l'àmbit, podríem dir-ne, cultural, polític i nacional, diguem-ne, de la Catalunya de finals del segle XV. No? Això és una part, però hi ha una altra part que jo tinc la sospita de que és degut a raons de caràcter més, podríem dir-ne, irracional. I això ho veiem, per exemple, ara mateix. Dius, quina necessitat tindrien, i a més en una època de crisi garrafal, amb tantíssims problemes i tantes històries, d'anar contra la llengua catalana. Dius, quina necessitat, que m'ho expliquin a mi, no? Doncs no, hi han d'anar perquè els hi surt de dintre, no? I no poden fer-hi res, i els hi va en contra això, eh? Perquè perdran les eleccions a les properes que tinguin a les Illes Balears, aquests, amb aquesta obsessió que tenen de liquidar el català, no? Bé, doncs no hi poden fer res, i per tant, diguem-ne, això vindria d'una manera de ser de la nació castellana que té uns ingredients que són així, i no hi pots fer res, i segurament ells tampoc no hi poden fer res, no? Això què vol dir? Pues que nosaltres com a catalans el que hem de fer, diguem-ne, és fer-nos grans ja d'una vegada i restituir el que és la sobirania de la nació catalana, creant un estat per Catalunya, no? Una república catalana o el que sigui que entre tots decidim, i tranquil·lament després, escolta'm, tant amics, m'entens? Bones relacions, bon veïnatge, els acords que faci falta, però cadascú, diguem-ne, siguent ell sense cap mena de sotmetiment a l'altre, no?
Aquesta doncs, aquesta política d'estat, podríem dir, d'apropiació de la història, quan va començar, per què, més o menys ja ho hem parlat, però sobretot els catalans no se'n van anar adonant a mesura que anava passant els segles?
Bé, ens n'hem adonat moltíssimes vegades, jo diria que gairebé sempre. Passa que fins a una data molt recent, jo la fixo a l'any 1986, no teníem, diguem-ne, poder o la capacitat, diguéssim, d'enfrontar-nos al poder que tenien els estats constituïts. Quan es va constituir l'estat castellà, es va constituir a partir de l'abdicació de Carles I, que diu al seu fill Felip, segon, li diu, si vols governar el teu imperi, treu la cort reial dels estats catalans i porta-la a un estat, que és l'únic que en aquell moment existia, que dintre de tota la confederació, diguem-ne, que tenia lleis absolutes. I aquest era l'estat castellà. Felip II fa això, i ho fa l'any 1559. Madrid comença a construir-se a partir del 1560-61. Madrid com a capital, abans hi havia abans un poble, era la Villa de Madrid, em deien, em sembla, el Pueblo, no, Pueblo de Madrid, que després es converteix en Villa i Corte. No? En aquest moment és quan es comença a configurar realment un projecte nacional castellà amb perspectives de ser la gran, diguem-ne, el gran estat imperial, perquè era l'imperi més gran que hi havia hagut mai al món en aquell moment, que s'havia reunit precisament gràcies a la capacitat, diguem-ne, de la nació catalana d'articular políticament tot un projecte de gran abast. Aquesta és la contradicció curiosa, no? Els catalans concebem una idea, la realitzem perquè tenim la tecnologia, tenim l'organització, tenim fins i tot el finançament, tenim tota una sèrie de coses, llavors es fa i llavors ve un i se l'apropia. Doncs, home, això és lleig, no? Això, per què t'ho has apropiat? Perquè ets més fort que jo i m'has guanyat una guerra el 1714 i t'ho has quedat tot. Perquè el procés és molt llarg, d'això que estem explicant ara amb quatre paraules o quatre frases, però és molt difícil ara explicar-ho amb justesa, perquè és un procés complex, complexíssim i molt llarg. Però clar, és un procés que té uns punts molt claus, no? 1714, les tropes borbòniques entren a Barcelona i s'ha acabat la nació catalana políticament parlant, totes les institucions són abolides i per tant aquí amb el decret de nova planta es genera una altra estructura de govern que és castellana. Ara, com els hi va anar això? Fatal, perquè un cop van imposar el seu model va desaparèixer l'imperi. En menys de 100 anys es van quedar pràcticament sense tota Amèrica, només va quedar Cuba i les Filipines, diguem-ne, i dius, hosti, però i com és que els hi ha anat tan malament? Home, doncs perquè estan fent servir un model que no va. I nosaltres tenim un altre model que és alternatiu a això, no? Bé, la història continua i ja veurem com acaba, diguem-ne, no? No ho veurem com acaba.
I finalment, aquest il·luminar, doncs, o sigui, conèixer el passat per il·luminar el futur, o sigui, per què ens ha de servir, doncs, aquest coneixement a l'actualitat?
Sobretot per ser conscients de lo que realment és la catalanitat, això és un altre dels temes que explicaré avui, què significa, què és l'aportació que hem fet i que podem fer els catalans en el món, dintre del concert de nacions, i sobretot per poder negociar amb un mínim de garanties d'èxit, perquè si tu no ets ningú, no ets capaç de fer res, en la vida no has fet res de bo, etcètera, etcètera, és molt fàcil que t'enredin a l'hora de negociar, perquè el que hi haurà aquí clarament és un procés d'autodeterminació i Catalunya esdevindrà un nou estat. Però s'hauran de negociar moltes coses. Si tu negocies des del punt de partida de que no sóc res, pobre de mi, o què sé, malament. En canvi, si tu saps qui ets, i això només ho pots saber coneixent bé a fons la teva pròpia història col·lectiva, aleshores tens moltes més possibilitats de bastir un projecte de futur sòlid, exemplar, excel·lent, etc.
Doncs Víctor Cucurull, moltíssimes gràcies per atendre Quad.cat i fins la propera.
Perfecte, doncs escolteu, encantat de que pugueu seguir fent comunicació d'aquest tipus, perquè penso que val molt la pena.